Sofim.
Oli Koye.
Pablo
Ricky. Homme Donna.
Tots diferents.
Bon dia, sigueu els benvinguts al programa de ràdio El Casot dels Aristides. Proposat per les segones bilingües del Lycée Mayol en col·laboració amb les terceres bilingües del Col·legi Jofre de Ribesaltes.
Avui, som el 8 de març, Dia Internacional de la Dona.
Com som un dia tenien prou.
Tot a la raó, Olivia. Cal cuidar la igualtat entre homes i dones. Cada dia, a cada moment. Avui, el nostre programa va d'aquest tema. Parlarem de totes aquestes diferències que existeixen encara avui, entre home i dona. En tots els àmbits, la feina, les relacions sentimentals i l'esport.
Veureu el treball que han realitzat els nostres companys del Col·legi Jofre. Al voltant del bilantrometre, un restres feministes i més encara.
Donem la benvinguda als nostres periodistes. Bon dia a tothom.
Bon dia.
Escoltarem primer un retrat d'una dona que ha marcat el feminisme, explicat per la Chloé del Col·legi de Ribesaltes.
La Mercè Rodoreda era una dona de lletres catalans, autor de novels, contes i obres de teatre, però també la Mercè Rodoreda era considerada com feminista. Va escriure un llibre que se diu La Plaça del Diamant. És una novel·la psicològica que parla d'una noia que viu en un barri popular de Gràcia a Barcelona a partir dels anys 1930, en una època especialment dura. Se diu Natalia i, per exemple, parla del seu marit que la maltratava. Fins a que envia el nom a Colometa. Aquest obra és un homatge que la Mercè Rodoreda fa a totes les dones que, com la Colometa, van acceptar sense rondinar el que la societat i el seu marit els imposava perdent la seva pròpia identitat. Aquest llibre va ser escrit en català i va ser publicat a Barcelona en 1962 i ja ha estat traduït en més de 30 idiomes.
Molt bé. Ara la Laura i la Jada nos parlaran d'un problema que encara no s'arriba a resoldre. De què parlareu?
Nosaltres hem treballat la desigualtat entre la dona i l'home al treball.
En aquesta part del programa, tractarem de la desigualtat entre els homes i les dones. Ens concentrarem entre la desigualtat del treball, és a dir, el salari. Aquí, doncs, posem la pregunta. El salari entre els homes i les dones. Per què persisteix aquesta desigualtat? En temps normal, al món del treball, hi ha un principi. El principi d'igualitat de redistribució entre els homes i les dones. Igual treball, igual salari. El principi d'igualitat professional és per un mateix treball les empreses han de garantir l'igualitat de redistribució entre les homes i les dones. Però, per exemple, a França, les dones guanyen menys que els homes en el mateix treball. Segons les últimes dades, s'apropen al 20%. Aquesta desigualitat salarial existeix des del començament de la carrera professional. Les dones joves reben un salari net de 6% inferior al dels homes en la mateixa situació.
El salari net de les dones era un 14% menor que els homes. Per acabar, l'escletxa salarial entre dones i homes al sector privat persisteix amb les dones guanyant de mitjana un 24% menys que els homes. A més, les interrupcions de carrera en relació amb la maternitat i la responsabilitat familiar. En conclusió, la desigualtat salarial entre homes i dones reflecteix un repte profundament incrustat en les estructures laborals i socials. És urgent adoptar mesures concretes i polítiques transformadores per assegurar una véritable igualtat de salari entre homes i dones.
A més de les desigualtats de salari, també podem trobar assetjament. Oi, Esteban?
L'assetjament moral és un dels assetjaments el més utilitzat. Es caracteritza per comportaments inadequats com violències verbals i riure de l'aspecte físic o psicològic d'una persona. L'assetjament moral provoca progressivament un sentiment de malestar que continua per la pèrdua de confiança que pot provocar la depressió o el suïcidi.
Diffamació, depressió, diferència, violència. Prou.
Gràcies, Dorian.
Molt interessant. Un altre retrat feminista i agit per la Lilou, alumna de Ribesaltes, que ens parlera de l'Olympe de Gouges.
L'Olympe de Gouges va néixer en 1748. Va ser una dona de lletres occitana à la França del segle XVIII, que va esdevenir poètica. Va demanar que les dones tinguessin el mateix dret que els hommes. Va formar part de la personnalitat féminine del commencement de la Révolution française del segle XVIII. L'Olympe de Gouges va desafiar el poder publicant la seva versió de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Sota el títol de Déclaration del dret de l'homme, de la donne, y de la suitada, en una dedicatoria a la reine Maria Antoinette. Y podemigir la donna te dret a montar el cadafal, també a de tenir dret a pujar a la tribune. Les dues contemporanes va acabar de la mateixa manière, décapitade, h aussi per rions différents.
Gràcies, Lilou. Parlant de la desigualtat, cal saber que en el món esportiu també existeixen. Escoltem en Nicolas, que ha estudiat el tema.
Parlem de les desigualtats en l'àmbit esportiu. En primer lloc, els salaris. Els salaris entre homes i dones poden canviar molt. És la desigualtat més gran i més important que afecta molt els atletes. Per exemple, en el futbol, la jugadora més ben pagada del FC Barcelona és Alexia Putellas i guanya 743.000 euros al mes, mentre que el jugador més ben pagat del Barcelona guanya més o menys 3 milions d'euros al mes. Podem veure una gran diferència. Això és degut a la notorietat del futbol masculí. Una gran part dels diners dels clubs venen dels drets de televisió. D'altra banda, hi ha els contractes de sponsors i de publicitat. Una gran part dels jugadors masculins tenen sponsors i empreses que els venen a buscar per fer publicitats. Això també augmenta la diferència econòmica entre els homes i les dones. A més, les dones en l'esport no tenen les mateixes infraestructures que els homes. En general, al futbol professional, els homes juguen en estadis grans i bonics, mentre que les dones juguen en estadis més petits i de molta menys qualitat. Aquesta diferència també existeix en l'àmbit dels centres de formació. Existeixen molts més centres i pols de formació pels joves masculins. També passen aquestes coses amb el rugby. Les jugadores de rugby no són professionals a França. La majoria són semiprofessionals. El punt positiu d'aquest problema és que les condicions van millorant. Per exemple, pel torneig de tennis de Wimbledon, els diners guanyats eren els mateixos entre els homes i les dones. En conclusió, podem dir que les diferències entre els homes i les dones en l'esport són molt presents, però hi ha esforços fets per reduir les diferències i les desigualtats.
Això sembla impensable al segle XXI. Kylian i Esteban, suposem que també en aquest món hi trobem assetjament.
Sí, malauradament. Pot anar de l'assetjament físic a l'assetjament sexual.
Quina diferència entre l'un i l'altre?
Ara ho expliquem. És menys que l'assetjament físic és menys conegut que l'assetjament a la feina o a l'escola, però no és menys devastador. El seu principi porta l'agressor a perseguir la víctima en un acte obsessiu, com ara espiar la persona, perseguir-la, intentar establir un contacte intrusiu, amenaçant-la o fins i tot exercir une violència física o moral contra ella.
Ara, l'assetjament sexual pot adoptar diverses formes, des d'una conducta inapropiada fins a un acte sexual i una agressió. L'assetjament sexual pot tenir l'aspecte d'accions intimidantes o reaccions o restriccions sexuals. L'assetjament sexual pot ser físic, verbal o no.
La discrimination est une cause sérieuse. Il coïncide avec le motif d'aujourd'hui. Vous parlez du travail de notre compagne de Geoffroy qui a réalisé sur le violentomètre qui est bien traduit.
Bon dia.
Bon dia.
Aquesta eina, el violentomètre, és representada per una règle. Sí, sí, una règle al masculí i no pas una règle. Donc parlem de l'instrument per mesurar.
Però, Gabin, què és precisament el violentomètre?
El violentomètre és una eina d'auto-evaluació del nivell de violència que hi pot haver en una relació.
D'acord, molt bé. I com funciona?
En el règle hi ha afirmacions que permeten d'identificar comportaments violents o no en una relació. També permeten de mesurar si una relació és sana o no. Si es basa en el consentiment, el respecte i la confiança. O pel contra, si és tòxica i violenta. Gràcies al volantòmetre, podem situar-nos ràpidament. I això de manera molt visual. Hi ha tres parts principals identificades per tres colors.
El color verd reuneix unes situacions classificades com a san, doncs bones per la salut, s'anomena aprofitar. El color d'aranja concerneix una sèrie de situacions on hi ha violència. Aquesta part se titula Atenció, digues prou. I finalment, el color roig representa les situacions on hi ha péril, protegeix-te, demana ajuda.
Després de la creació del violentomètre, l'any 2018...
No exactement, Baptiste. La véritable création del violentometre va ser en América Latina y después va ser readapta en 2018 a París. L'Observatori de les violencias a les dones del Conseil départemental de Seine-Saint-Denis.
Si, si, es claro. Gracias por la precisión, donc, al 2022, una clase bilingüe de cuarta del Colegio Joffre de Rizalt, en les seves professors de català i d'història, geografia i UMC en català, va readaptar l'eina.
D'acord, però per què ho van fer?
Els alumnes de quarta van traduir aquesta eina al català. L'objectiu d'aquest projecte era de fer prendre consciència als alumnes de la classe, però també dels seus col·legis, de la importància d'aquest tema. Per això van penjar el violentòmetre en bilingüe per tot el col·legi. Més endavant, aquesta eina va ser recuperada per l'OPLC, l'Oficina Pública de la Llengua Catalana, que va impulsar l'edició en català del violentòmetre i de la versió feta pels alumnes bilingües de català. Finalment, aquest projecte de classe ha arribat a tots els països catalans.
Felicitats, i bé, perquè aquesta eina pot ajudar les persones.
Aquesta eina ajuda a mostrar les relacions poc saludables i permet que les persones entenguin si estan en una bona relació o en una mala relació. És una eina utilitzada per professionals, també sobretot en l'àmbit social.
Déu-n'hi-do, quina feina feta! Gràcies al Camille, al José, al Batista i al Gabin.
Si tu m'hi ha et tracta de boig...
Protégeix-te!
No és normal.
Cap excusa.
Gràcies Durian, Marchi i Joan. Ara l'Adrien, el Mateo, la Lili i la Coli ens presentaran un sondeig fet sobre el violentòmetre.
Bon dia.
Bon dia, Lili.
Nosaltres anem a presentar el projecte que vam fer l'any passat.
Sí, què va fer l'any passat, Mateo?
L'any passat, la nostra classe bilingüe de quarta va realitzar un sondeig per a tots els alumnes de quarta del Col·legi Joffre de Ribesaltes.
Com vau realitzar el sondeig?
Van realitzar el sondeig amb un professor de la Universitat de Perpinyà que és especialitzat en sociolingüística. És d'Ala Bailac Ferrer.
Que bé! I quin era el tema del sondeig, Adrien?
Aquest sondeig va ser sobre el violentòmetre i les violències que podien patir els alumnes de quarta. Era per avaluar el grau de coneixement que tenien els alumnes en aquell moment.
Tothom va respondre al sondeig, Lili?
No, però van ser molt nombrosos a fer-ho. 156 respostes sobre 200 alumnes de quart.
I si ens interessem un poc més en els resultats. Quants alumnes coneixen el violentòmetre, Colin?
58% dels alumnes, donc més de la meitat.
Est-ce que els alumnes pensen que aquest eina, el violentòmetre, és útil?
Sí, el 73% dels alumnes pensen que el violentòmetre és útil per hi agir menys violència física i verbales.
Quants alumnes coneixen o han conegut una situació problemàtica en el seu entorn?
El 26% dels alumnes han respost que sí. Podem considerar que és un percentatge força elevat.
Quants persones pateixen o han patit una situació problemàtica?
El 33% pateix o ha patit una situació amb violència o coneix persones que ho ha pateixen. Aquest percentatge concerneix la part taronja del violentòmetre perquè s'ha anomenat atenció, digues prou, i també cal tenir en compte que el 3% de la resposta se situa en la part roja, protegir-te, demanar ajuda. Aquests percentatges són molt massa importants.
I si mirem de l'altra banda del règle, quantes persones vius en una situació sense problema?
El 37% dels alumnes interrogats declara viure en una situació sense problema. Aquí ens situem en la part verda del violentòmetre que precisa aprofitar.
Per acabar amb aquesta dada, el 23% declara viure en una situació amb violència sense precisar de quin tipus.
I el 5% en una situació perillosa. Podem concloure, doncs, que aquest sondeig ens ha permès de prendre consciència que moltes persones pateixen violència.
Sí, i també que cada persona té l'oportunitat de no participar en crear més violència i, al contrari, cadascú de nosaltres pot ser més respectuós, més amable i més tolerant envers tothom.
Moltes gràcies, Adrien, Mateo, Lili i Colin, per aquesta enquesta. Ara la Laura ens presentarà un altre retrat feminista.
La Dolors Marín Silvestre és una historiadora catalana nascuda en 1957. Està especialitzada en els moviments socials europeus i en els drets de les dones. També ha fet recerques sobre la plaça de les dones en la resistència contra els sistemes polítics, sobretot contra els règims totalitaris. Ha participat en la recuperació d'informacions històriques sobre la vida de les dones resistents durant la Guerra Civil Espanyola. Dones que van ser oblidades quan se va instal·lar la dictadura del general Franco. També va estudiar el treball d'una organització anarquista feminista dita Mujeres Libres, història de les quals va ser callada durant la dictadura de Franco. Ha publicat desenes de llibres i revistes científics gràcies al seu treball de recerca.
I quan parlem de feminisme, sovint sentim a parlar de la Simone Veil. Qui era exactament?
La Simone Veil era una dona compromesa amb el dret de les dones del segle XX. Va néixer en 1927 i va morir en 2017. En 1944 va ser deportada al camp de concentració d'Auschwitz i va quedar fins al seu alliberament un any més tard. Més endavant en la seva vida, als anys 70, com a ministre del govern francès, va portar el projecte de llei a favor de l'avortament. També va aconseguir portar les dones à l'Assemblea i va ajudar tota la seva vida, perquè les dones tinguin una plaça més importante igual als hommes en la societat moderna. A Bieu, la recordarem especialment per la llei promulgada en 1975 qui va permetre la despenalització de l'avortament a França.
Moltes gràcies per aquests dos rastres. Acabem amb la Mina i el Mat.
L'igualtat home-dona és cosa de tothom. Per exemple, aquest any, el concurs de poesia té com a tema tothom diferent, tothom igual.
Un concurs acadèmic és un concurs de poesia organitzat per l'Acadèmia de Montpellier des de fa ja uns anys. Podem participar als alumnes dels instituts que treballen en la llengua regional, en el nostre cas el català. El tema d'enguany és tothom diferent, tothom igual. Tenim de treballar sobre les diferències que poden existir i que podem trobar.
Per la primera selecció, tots els alumnes de la classe han de crear un poema i la classe fa una selecció dels tres millors. Quan els tres millors són seleccionats, els professors els envien al jurat. Però la novetat d'aquest any és que alguns es poden gravar i els millors i les millors gravacions seran premiades.
Moltes gràcies per aquest moment. Esperem tornar-vos a veure ben aviat.
Gràcies als alumnes de Ribes Altes del Col·legi Jofre i als meus companys del Lycée Mayol per haver contribuït en aquest projecte de ràdio. Són moments que hem de gaudir perquè malgrat el treball que demana, els resultats són meravellosos.
També hem de donar les gràcies a l'OPLAC i al Departament per haver facilitat aquest projecte.
Grano petit,
porto prim,
bonic ullet,
favorit,
home o dona,
tots diferents,
però iguals.